Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
Les famílies homoparentals o LGBT són les conformades per dues dones, dos mares, dos pares o persones trans, bisexuals, etc. Aquestes famílies han existit sempre, tot i que sovint han estat poc visibilitzades. També es pot donar el cas de persones que han estat en famílies heteronormatives amb criatures que en algun moment vital han sortit de l'armari, variant la seva orientació sexual o identitat de gènere. En aquest cas, a vegades no saben com dir-ho als fills o filles, i es pregunten si serà nociu saber-ho o si la rebutjaran. La mainada no solen tenir problemes per entendre la diversitat sexual i de gènere. Som les persones adultes que estem més contaminades pels prejudicis i les pors. De totes maneres, cal parlar-ho de manera responsable i acompanyar perquè siguin ells i elles qui puguin afrontar la situació. Això vol dir respondre als seus interrogants, parlar sobre els nostres sentiments, mostrar-los que totes les persones tenim el dret a viure la nostra pròpia orientació sexual, sigui normativa o no.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui a Olot Entén ens acompanya l'Iu Espigoler. Ella és garrotxina de tota la vida i mare de dues filles. Benvinguda, Iu.
Hola.
Què tal, com estàs?
Bé, gràcies.
Escolta'm, Iu, tu has estat casada amb un home durant uns anys, oi?
Sí. Jo vaig estar casada amb un home durant 14 anys. D'aquesta relació van néixer dues filles. I mira, un bon dia em vaig adonar de coses. Va ser com tot molt curiós, no? Perquè tot va ser arrel d'una olor. A mi sempre m'havia encantat la seva olor i un bon dia no podia amb ella, no la podia suportar. I bueno, jo a partir d'aquí em vaig començar a plantejar coses, no? Jo vaig parlar amb ell i li vaig explicar el que em passava i bueno, vaig començar a pensar, no? Em van venir records del passat, de que a vegades m'havia atret alguna dona o m'havia agradat alguna dona, i vaig entrar en un procés de reflexió personal. Bueno, fins que al final em vaig adonar de que potser el que jo volia era estar amb una dona i no estar amb un home. Va ser curiós, però va ser així.
Això és el que vas explicar a la biblioteca humana que vam fer aquí a Olot?
Sí. Així, la història es deia com una olor canvia tot, no? I vaig explicar una mica tot aquest procés de l'olor, dels 6 mesos de reflexió que jo vaig fer, la separació i tot el que ha vingut posteriorment fins al dia d'avui.
Llavors, Iu, podríem dir que va ser aquesta la manera que tu vas descobrir que realment volies estar amb una dona o tenir relacions fora de la norma heterosexual?
Sí, va ser així. Bueno, jo quan era joveneta no hi havia referents aquí d'això. Llavors el que un fa és, bueno, el que fa la gent normal, no? Vas et vas relacionant amb homes, tot i potser no, no està bé a nivell sexual amb ells, però és que no hi havia res més a fer aquí a la Garrotxa quan jo era joveneta, no? I bueno, em vaig deixar anar empenyent una mica per, en teoria, el que s'havia de fer, fins que jo crec que el meu cos va començar a cridar amb molta força, no?, a través d'aquesta olor, i bueno, llavors va ser quan realment jo vaig veure, no?, o vaig poder assumir de que volia estar amb una dona.
Uh-huh. I què va passar? Llavors, una vegada tenint aquesta certesa de que igual volies estar amb una dona...
Bueno, jo em vaig passar 6 mesos reflexionant, vivint amb el meu marit, sense tenir relacions sexuals amb ell, perquè no podia. I quan realment jo em vaig adonar de que això era així i que això no tenia volta enrere, doncs em vaig decidir separar, bueno, em vaig divorciar. I jo no havia estat amb cap dona, eh? Jo em vaig separar i me'n vaig anar a viure en un lloc. Uh-huh. I bueno, a les nenes una mica els vam dir que jo i el seu pare ens estimàvem molt, que érem amics, però que no podíem viure junts. I bueno, elles en principi es van quedar amb això. Uh-huh. Perquè, bueno, com jo tampoc sabia si estaria bé amb una dona o no.
Clar, perquè ara penso, igual podria ser que l'atracció que tenies cap a ell canviés, però el fet que et sentissis igual que l'atracció podia estar encarada cap a les dones, podria ser que fos l'atracció afectiva sexual cap a ell, no el detonant, però tu dius que tenies com aquesta certesa de que poder podia ser que la teva orientació sexual havia canviat.
Jo el que sabia és que amb els homes no havia estat mai bé a nivell sexual, no? Llavors, i sabia que al llarg de la meva vida m'havia tret alguna dona, no? Llavors, a partir d'aquí, jo sabia això, però no sabia si en el moment d'estar amb una dona estaria bé o no, o potser, no sé, jo fins i tot em plantejava que, pues, ser una persona asexual, no? Uh-huh. I no sabia jo en què em convertiria una mica.
Clar, però el que comentes abans és això, no? La manca de referents i que moltes vegades, bueno, és aquesta la pregunta moltes vegades que es fa a les persones homosexuals és quan vas descobrir la teva homosexualitat, però jo crec que amb la majoria de la població heterosexual no se la fa aquesta pregunta, no? És a dir, que hi ha una... Bueno, es pressuposa l'heterosexualitat de la població i aquesta reflexió o aquest deixar-se sentir i escoltar realment poder no es dona, no? I en aquest cas tu parles d'aquesta dificultat de referències, perquè a la Garrotxa no hi havia referències de parelles homosexuals, i la teva experiència vital de dir jo havia sentit certa atracció cap a les dones, però i les meves relacions sexuals tampoc havien sigut molt satisfactòries amb els homes, no?
Correcte, sí.
Això és el que et va portar a poder
a avorrir
aquesta altra opció.
Sí, a provar, no? A veure aviam què hi havia realment darrere d'aquesta atracció que jo havia sentit a vegades per alguna dona. Mm-hmm. Sí, sí.
I dius que amb les filles veu parlar de que, bueno, que el que passa moltes vegades quan les parelles es separen, no? De que hi ha molta estimació entre tu i el seu pare, però que igual el projecte de parella, no? De parella afectiva, sexual o vital, doncs agafava un altre camí.
Sí, 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 això és el que els vam dir. Uh-huh. I a la meva filla petita li va costar com molt d'entendre, no? Perquè ella havia vist una harmonia a casa, no? Uh-huh. A casa hi havia una harmonia, no hi havia baralles, no hi havia... Vull dir, va ser tot un procés que es va portar des del respecte cap a l'altre. I ella com no ho entenia, no? I al principi quan jo em vaig separar ella intentava convèncer-me de que tornés amb el pare.
Era molt petita, dius la filla petita?
Aquell moment tenia 8 anys. Uh-huh. I ella això, jo me'n recordo els vespres, venia al llit i em deia mama, però per què no pots viure amb el pare tu, si Clar. Esteu bé, si... Mm. I bueno, i va ser duret.
Clar.
Sí, sí.
Clar, a més això, si dius que al final hi havia una relació, no?, d'harmonia a casa, sí. Suposo que la mainada el que volen és, no?, les teves dues figures de referències que estiguin
junts,
plegades, però que bé poder acompanyar, no?, la mainada i dir, si és que no és que no hi hagi estima, sinó que igual els projectes vitals no segueixen acompanyant-se, no?
Sí, això és el que intentava fer-li entendre, però no ho entenia.
Costava.
No ho entenia.
De fet, no li vas explicar, no havies explicat a les filles, dius, quan en un principi no els hi vau explicar la raó del perquè del divorci, no?
Sí, vam parlar amb el seu pare i vam considerar que la separació ja era prou xoc per elles, com per explicar-los el motiu real. I bueno, vam decidir això entre els dos i vam aplicar-ho, no? Bueno, fins que llavors jo vaig començar a tenir una relació amb una dona. En principi aquesta relació, perquè jo, el que jo volia era explicar-los-hi jo a les meves filles, el que passa que tenia molta por del seu rebuig. I bueno, anava com una mica com amagant la relació al món, però perquè, no perquè jo volgués amagar-me, diguem, perquè jo els hi volia dir amb elles, però per altra banda hi havia aquesta por, no?, del seu rebuig. Jo estava molt espantada perquè em diguessin, doncs ara no volem saber res més de tu i volem viure amb el pare i a tu no et volem veure mai més. No? Jo estava molt espantada d'això. I ja veus, vull dir, les pors a vegades són molt irracionals.
I tant.
Sí, sí.
O sigui, que tu dius que aquest vau decidir amb el seu pare de no dir-los en un principi, no?, i poder acompanyar el seu procés de dol, de dir, bueno, el pare i la mare se separen. Però també hi havia aquesta part teva, personal, no?, de dir de quina manera reaccionaran les meves filles quan sàpiguen que la raó per la qual ja no estic amb el seu pare és perquè la meva orientació o la meva atracció afectiva sexual ha canviat, no?
Sí, estava molt, molt espantada, em feia molta por el seu rebuig. Sí, sí. Però llavors tot es va precipitar perquè la meva mare va rebre una trucada d'una amiga seva, dient que s'havia assabentat.
Perquè no ho sabien les filles, però tampoc ho sabia el teu entorn?
Sí,
la
sí,
família...
el meu entorn ho sabia. Vull dir, jo quan em vaig separar, vaig dir-ho a la gent a la que jo volia dir-ho, a la meva gent més propera, a la meva família, als meus amics... Vull dir, no tenia cap problema jo amb dir-ho a la gent. El problema principal o la meva por estava en les filles.
I dius que la mare va rebre una trucada.
La meva mare va rebre una trucada, sí, d'una amiga seva que ni tan sols és de la Garrotxa, que li deia que s'havia enterat que jo estava amb una dona.
Imagina.
I, bueno, aquesta persona que va fer aquesta trucada és una persona que és molt, no sé, és molt xafardera i jo sabia que aquesta notícia correria moltíssim. I llavors jo el que vaig fer va ser trucar al pare de les nenes i dir-li, mira, m'ha passat això. I ella em va dir, diu, si els hi vols dir tu, ja ho estàs fent ja. Perquè ell coneixia també aquesta persona i coneixia, vull dir, com reaccionaria aquesta persona, no? Que començaria a dir-ho a tothom i que la notícia correria. I bueno...
I tu volies, deies, no? Jo volia ser jo qui els hi pogués explicar a les meves filles, no?
Sí.
Què és el que m'estava passant i que no fos de veu d'algú altre, no?
Sí, exacte.
I què va passar, Iua?
Bueno, doncs... O sigui, la situació com em va empènyer a fer-ho, no? I bueno, vaig venir-te a veure, Tina, em vam estar parlant una mica. Jo buscava com un referent, no? Com algú que em digués com dir-ho, com fer-ho, com... Però, bueno, aquest referent sembla que tampoc el vam trobar. I llavors vaig dir, bueno, doncs, ja. Ens vam assentar a sopar amb les nenes a la pizza dels dimecres i els hi vaig dir, bueno, estàvem menjant i els hi vaig dir, mira, nenes, dic que avui us explicaré el motiu real pel qual em vaig separar. Cadascú va deixar el seu tros de pizza al plat, es van aixecar el cap, em van mirar, no? Com esperant a veure què passen aquí, no? I bueno, jo, o sigui, ho vaig fer d'una forma directa, vaig pensar, per què els hi disfressaràs, per què els hi vestiràs? I els hi vaig dir, dic, mira, el motiu real pel qual em vaig separar és perquè la mare volia estar amb una dona. I bueno, la gran, recordo que la gran va dir, mama, a mi m'és igual, amb qui estiguis. I la petita va dir, mare, diu, saps què? I dic, què? Diu, a mi també m'agraden més les nenes.
La petita?
La petita. Sí, sí. I jo vaig sentir una sensació de lleujament brutal i vaig pensar, uau, per què no ho he fet abans? I bueno, i aprofitant o sigui, el bon rotllo que hi havia allà, no? I aquell moment d'acceptació d'elles cap a mi, no? I de jo també mostrar-me cap a elles, doncs els vaig començar a parlar de la relació que jo estava tinguent, no? Els vaig dir que estava coneixent una persona, que bueno, si tot anant bé com anava, elles algun dia la coneixerien. I bueno, elles van tenir com una reacció de molta curiositat, no? Van començar a fer preguntes sobre ella, que de què treballava, que com era, que com estàvem, que quina edat tenia, que, uh-huh. bueno, ells volien saber tot, 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 i jo els vaig anar responent les preguntes, i bueno, també que quan la coneixerien, que... I bueno, res, doncs vam seguir sopant i no sé, la por es va desfer de cop, vull dir, tot va seguir com sempre, elles van seguir estant bé amb mi, jo amb elles, fantàstic.
Que bé.
Sí.
Que bé. Jo recordo, Iu, quan vas venir al Servei d'Atenció Integral, que deia, igual no hi ha un moment perfecte, ideal, no?, per parlar-ne, sinó que com a responsabilitat, com a persones adultes, han de ser clares, concises i poder donar resposta, no?, d'una manera el més natural i el més propera, no?, a la mainada. Llavors... És veritat que me recordo que vam estar mirant, no?, com referències de persones que havien dit doncs, com ho he fet jo, no?, i amb què m'he trobat, però és veritat que clar, tampoc no tenim receptes, és a dir, que al final és veure cada una com pot afrontar la situació, valorar quina és la necessitat que li rau de poder-ho explicar, no? En aquest cas parles de que hi havia una dona que estava dient-ho i a tu et preocupava que fos algú altre que li expliqués amb elles, però crec que va anar fantàstic, no?,
sí,
la situació,
sí, sí.
Pel que m'expliques tu.
La veritat és que sí.
Va anar molt bé.
Molt.
I com et va fer sentir aquesta resposta per part d'elles? Perquè era totalment oposada al que, a les teves preocupacions o pors, no? El rebuig i tot això.
Uau, vaig pensar, tinc unes filles fantàstiques, superobertes. Em vaig sentir molt orgullosa d'elles i de com les havíem educat, no? També una mica. És veritat, tu a la intro ho deies, no? Els nens no tenen els prejudicis que tenim els adults. I això jo penso que és veritat, no? Perquè... La meva neboda també, quan va saber, o sigui, també va mostrar com una reacció de molta curiositat, no? I em va dir alguna cosa, no? La meva neboda era més petita, tenia 6 anys, perquè llavors sí, em va dir, tieta, jo no ho coneixia pas, això. Però en cap moment, vull dir, va haver cap rebuig de res, vull dir, dels nens de la meva família, dels amics, de les meves filles, vull dir... No, els nens ho porten molt millor, això.
I tant.
Sí, sí, sí.
I de fet, mira, doncs comences tu a ser una referent, no?, per aquesta mainada o per aquests joves que dius que a tu t'havien faltat en aquells moments, no?
Sí.
És a dir, veure una altra manera de relacionar-se, d'estimar o que sigui. I t'anava a comentar... Llavors, això, dius que tu els havies parlat, no?, de que estaves coneixent aquesta dona,
sí.
Però elles van arribar a conèixer, és a dir, que veu tenir una relació
sí,
d'aquelles elles
sí,
van...
Sí. Ho vaig plantejar... Bueno, ella és una persona que tampoc tenia fills i, bueno, tampoc havia tingut massa relació amb nens. Llavors, bueno, quan ella va estar preparada, una mica també per conèixer-les, no?, quan ella va veure el moment... Doncs vaig decidir muntar una forma de conèixer-les, o se'm va acudir, no?, que fos lúdica, no? Aprofitant que jo vivia en una masia i que era estiu, doncs vam anar amb les nenes a comprar 100 globus d'aigua, els vam inflar, ho vam preparar tot, vam muntar un camp de batalla amb un prat, vam distribuir els globus, va arribar a ella... Es va treure la roba, es va quedar amb el biquini i van començar a tirar-nos globus d'aigua, totes, allà al mig d'un prat, vam treure una manguera, vam començar a mullar-nos. I, bueno, la forma de conèixer l'Amèlia va ser una mica aquesta, no? Uh-huh. I llavors sí que ens vam assentar, vam berenar, vam estar jugant una estona, no? Però jo crec que va ser molt bona.
Uh-huh.
Va ser una bonica manera d'entrar, no? I no, jo què sé, sentar-nos en una taula, a sopar o a dinar i...
Uh-huh.
I que li fessin preguntes o que vam...
Yeah.
I no sé, no? Ho vam fer així i crec que va anar molt bé.
Uh-huh.
I llavors vam conviure un any, bueno, conviure amb una custòdia compartida, no? Vull dir, convius el 50% del temps perquè la resta del temps el passen amb el seu pare, no?
Uh-huh.
però bueno, va ser una bonica convivència. Elles van entendre que tenien dues mares, fins i tot pel dia de la mare li feien coses amb ella, igual que me les feien a mi. Vull dir, sí. Les famílies estan per sumar, no? Per sumar membres i no per restar, no?
I tant.
Sí, sí. Així va ser fins que, bueno, la relació es va acabar.
I el comiat o així, vull dir que també has pogut acompanyar, no? Perquè al final entra algú a la vida de les teves filles, igual no sé si segueixen relacionant o no, però has pogut acompanyar aquest procés, no? De dir, la mare ha estat amb aquesta dona, s'han estimat, el temps s'ha durat, però...
Sí, els hi vam dir totes dues, els hi vam explicar els motius i bueno, i es veuen de tant en tant i fins i tot comparteixen alguna activitat i perquè han de deixar de fer-ho, no?
Clar.
Vull dir, és el que et deia, vull dir, les famílies estan per sumar, no per restar, no? No, i no perquè jo ja no sigui parella d'ella, igual que tampoc soc parella del seu pare, doncs han de deixar de veure's.
Clar.
No sé, jo ho entenc així.
I tant. I tant, crec que és un... Bueno, que ens portes una experiència vital molt bonica i molt interessant en aquest sentit, no? És a dir, que les parelles... a vegades tenim una mirada de les relacions de parella, no? En aquest format de que han de ser per sempre i, a més, sempre han de ser fantàstiques i han de ser meravelloses. I moltes vegades, quan això no es dona, jo crec que encara ens queda molt aprendre, no? De saber-nos acomiadar de si alguna cosa, no? Una situació o una persona no ens va bé, poder-nos dir adéu i poder-nos dir fins aquí, però desitjar-nos el millor i poder-nos acompanyar de la manera que sigui, no?
Jo penso que ens acomiadem de conviure, potser, però no, la relació no té per què trencar-se.
Bueno, igual canvia, no? Canvia la relació de parella o la relació íntima cap a una relació d'amistat, però malauradament moltes vegades això no passa. No sé si estàs d'acord amb mi. Molts entorns de parelles que es separen amb mainada o sense... Igual no s'ha pogut transformar cap a aquesta... acompanyar-se en, no? En l'aventura de la vida des d'un altre lloc.
Sí, lamentablement... la majoria de la gent quan trenca. I ho trenca tot i deixa de veure's. Perquè jo penso que potser el que fa la gent és cremar les relacions. No? Quan les coses no va bé, van aguantant, i la relació, quan es trenca, està cremada fins a tal punt que requereix aquesta separació a vegades, no? I penso que potser a vegades és un gest de maduresa de dir, ostres, aquesta relació no va bé, reconèixer-ho quan la relació no està cremada, i llavors jo penso que pot passar això.
És més fàcil de restaurar-la des d'un altre lloc, no?
Sí.
Segurament.
Sí, sí.
I escolta'm, i tu què li diries a una persona que estigui en aquest punt, no? En el d'explicar a les seves filles o fills o qualsevol parent, o qualsevol familiar, la seva orientació sexual, ja sigui perquè l'ha modificat, no? O no, o sigui, perquè... Què els hi diries? Què els hi recomanaries?
Que no tinguin por.
Que no tinguin por.
Que no tinguin por. La por no serveix per res. I que ho expliquin amb molta naturalitat. Perquè jo penso que amb la naturalitat que tu expliques és amb la naturalitat que l'altra persona ho rebrà. No? Si tu ho expliques amb por, l'altra persona ho rebrà amb por. Si tu ho expliques amb naturalitat i amb consciència d'haver assumit aquest fet... L'altra persona potser també ho pot assumir amb consciència, no? Que sempre hi ha gent que no ho entendrà mai, que no... Això sempre ens hi trobarem, no? I si t'ho trobes a la família és un pal, no? Però, bueno, t'ho pots trobar, no? Però si tu vius amb naturalitat i ho expliques amb naturalitat, és molt més fàcil que l'altra persona ho rebi d'aquesta manera, també. I sense por, sobretot sense por. Perquè, mira, la meva experiència, saps? Tanta por que jo tenia... I tot va anar tan bé.
Que bé, jo me n'alegro moltíssim.
Sí.
Escolta'm, estem acabant el programa i saps que el programa es diu Olot t'entén i et volia preguntar, Iwet, tu sents que Olot t'entén?
Jo sento que sí, que Olot m'ha entès. Jo no he tingut cap problema o mira, fins i tot amb la gent que he tingut problemes és amb la gent que jo els he intentat amagar. O sigui, jo he tingut problemes amb això quan jo ho he intentat amagar. Quan jo m'he obert al món i ho he dit i ho he viscut amb naturalitat, la gent ho ha rebut amb naturalitat i fins i tot amb molta curiositat, no? Les mares de l'escola, no sé, tothom... I què és això? I com és això? I com és estar amb una dona, no? Vull dir, si tu ho expliques amb naturalitat i oberta, la gent s'obre. Per tant, jo crec que haig de dir que la majoria de la gent m'entén.
Que bé, Uva, doncs m'alegro molt.
Sí.
I que així sigui. Gràcies. Guai. Per haver-nos acompanyat avui al programa.
Gràcies a tu, Tina.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui acabem el programa amb la cançó Vol volar de Frozen, la versió catalana, o la versió en català, cantada per Gisela Lladó. Jo li volia preguntar a la Iua, per què has escollit aquesta cançó, Iua?
Bueno, aquesta és una cançó que jo tinc dues filles i la pel·lícula Frozen és molt de nenes. Jo l'havia sentit milions de vegades abans de separar-me, no? I un dia, per Cap d'Any, vaig anar a sopar a casa d'una amiga i la seva filla petita, que per aquell llavors tenia 5 anys, me la va fer escoltar i me la va fer ballar. I bueno, aquesta cançó tot de cop va prendre un altre significat, no? La vaig sentir com una cançó d'alliberament, de lliberació, de vol volar, no? Deixa anar, deixa't anar, vola, fes, no? Sigues el que tu sempre has volgut ser, no? I bueno, aquesta cançó pues, m'ha acompanyat durant aquests 2 anys i em segueix acompanyant. Jo de tant en tant l'escolto i bueno, és una cançó com que simbolitza una mica de tot el meu procés, no? Aquest de canvi, i bueno, per això he escollit aquesta cançó.
La Frozen, no valenta com tu, Iua. Doncs acabem el programa amb aquesta cançó, gràcies.
La neu de nit té un to més bonic, no hi ha traces, tot és blanc. D'un regne aïllat al món, en sóc reina aquest instant. El vent fereix la nit per dins la tempestat. He acabat fugint, tot i que he lluitat. No els vull a dins, no els vull aquí. Porta't molt bé, sempre em deia a mi. Desat no ho pot saber ningú. Ja ho sap algú. Vol volar, deixo anar, ni puc ni el vull amagar. Vol volar, deixo anar, ja te neix, ja tant me fa. És igual el que pugui dir, deixa el vent cridar. El fred no m'ha fet mai cap mal a mi. Com la distància ho fa tot molt petit, i les pors que em dominaven per sempre han fugit. Ara veuré el que puc fer, quins límits jo superaré, ni el bé ni el mal no són per mi. Deixo anar, sóc part de la neu i el vent. fred no m'ha fet mai cap mal a mi.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 8:15 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.